L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 12 d'abril, destacarem... L'alcalde de Rasquera confirma que dimitirà, però sense concretar la data. El conseller d'Interior, Felip Puig, alerta a Rasquera que els Mossos actuaran si la plantació de cànnabis es materialitza. El Senat tomba una moció contra els trasbassaments. La cooperativa de l'Aldea presenta el concurs de creditor seguint el full de ruta aprovat per l'Assemblea. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. L'alcalde de Rasquera, l'exrepublicà Bernat Pellissa, va confirmar finalment ahir dimecres a la tarda que dimitirà durant els pròxims dies o setmanes després que la consulta sobre el pla anticrisi i la plantació de cànnabis no aconseguís el 75% dels vots que havia exigit. Bernat Pellissa.
Bueno, tenim una reunió ara, tinc que parlar amb la meva gent, demà tenim més reunions, tindrem moltes reunions aquests dies, però és evident que dimitiré, faltaria més. La meva dimissió no implica res. La meva dimissió implica que l'alcalde pica el carrer que a disposició ara mateix del seu equip de govern ja i que l'alcalde té una decisió presa i que veurem en quin tempo i com ho fem. I ho farem amb dignitat, amb elegància i amb responsabilitat.
De moment, no va concretar si finalment la dimissió afectarà també tot l'equip de govern, com havia anunciat, i va assegurar que el projecte de conreu de marihuana continua la seva tramitació. Pellissa, a més, va denunciar i atribuir bona part del vot contrari al pla a una persecució política que arranca amb la seva oposició al cementeri nuclear com a president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
S'ha personalitzat, només cal que un faci el seguiment des de fa dos anys, dels pamfletos que estan enviant Convergència aquí al municipi, el que va aprovar el Consell Comarcal fa 15 dies, és evident que això té una transcendència que va més enllà de Rasquera. Bé, a partir d'un posicionament clar, amb el cementiri nuclear, bé, a partir d'un posicionament molt clar de quin ha de ser el desenvolupament econòmic del nostre poble i en el seu moment de la comarca, i això hi ha gent que no ho perdona, és evident, i que estan ficant tota la cara a la graella per traurem del mig, està clar.
I com era d'esperar, hi han hagut reaccions al referèndum de Rasquera. El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va advertir ahir que el projecte de plantació de marihuana pot tenir conseqüències negatives a llarg termini més importants que les positives a curt termini. En declaracions a RAC1, Gallardón va avisar que, tot i que la situació econòmica sigui duríssima, no s'han de prendre mesures per resoldre la crisi de la que es puguen penedir quan l'hagin superat.
Sí, tenemos que ser conscientes de que la situación de crisis es dura, es durísima, pero no tenemos que hacer medidas para resolver la crisis económica de las que nos podamos arrepentir cuando hayamos superado esa crisis económica.
¿Y esta es una?
Sospecho que, al margen de la legalidad, que yo no entro ahora mismo porque habría que hacer un estudio jurídico sobre la misma, pero sospecho que podría tener consecuencias negativas a largo plazo más importantes que las positivas a corto de ingresos económicos.
El ministre va recordar que l'alcalde Bernat Pellissa es va fixar un mínim del 75% dels vots a favor a la consulta per donar per avalat el projecte i que, si no s'arribava, l'equip de govern municipal dimitiria. Per Gallardón, un cop resol el problema polític, creu que no tindrà continuïtat. D'altra banda, el conseller d'Interior, Felip Puig, va alertar després de conèixer el resultat del referèndum que l'Ajuntament de Rasquera va celebrar dimarts que la consulta no canvia res des del punt de vista policial. Així, Puig va advertir que si la plantació es materialitza, els Mossos d'Esquadra actuaran sense dubtar-ho. Felip Puig.
Sigui el que sigui, vull repetir que aquest referèndum no altera el que avui preveu el Codi Penal.
i per tant, doncs, en el moment en què això s'arribés a materialitzar algun dia, com ja havíem dit en el seu moment, doncs és obvi que els Mossos d'Esquadra aixecarien un atestat, un acte, i ho posarien a disposició de la Fiscalia, res més.
I és que el conseller té clar que el resultat d'un referèndum no té cap efecte modificador sobre el que ha de fer la policia ni sobre el Codi Penal, i això, per ell, és raó més que suficient per mantenir la postura que ja havia manifestat abans que Rasquera convoqués la consulta. I per la seva banda, la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre va expressar ahir el seu suport a l'alcalde i a l'equip de govern de Rasquera després de la celebració de la consulta aquest dimarts sobre el pla anticrisi que inclou la plantació de cànnabis. El president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Gervasi Aspa, va assegurar que l'aval del 56% dels vots aconseguits en el referèndum suposa la legitimació clara a l'acció de govern i va valorar la consulta com un exemple de democràcia i participació ciutadana com mai s'havia vist al territori. Esquerra Republicana de Catalunya va demanar a l'equip de govern que continuï en el càrrec i no dimiteixi perquè la seva renúncia deixaria el poble orfe políticament.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Senat va rebutjar ahir una moció presentada per la Entesa Catalana de Progrés en què s'instava al govern central a excloure qualsevol previsió de noves transferències de recursos entre conques hidrogràfiques. I van votar en contra els senadors del Partit Popular, a excepció de 5 senadors aragonesos del partit que s'hi van abstenir i 3 del PAR adscrits al grup popular que hi van votar a favor. El PSOE i Convergència i Unió, entre altres formacions, s'hi van abstenir. La moció presentada pel socialista Tortosí i portaveu adjunt de l'Entesa, Joan Sabater, també demanava fonamentar el nou Pla Hidrològic Nacional en la gestió de la demanda i impulsar l'estalvi i la reutilització de l'aigua.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La cooperativa de l'Aldea ha presentat ja el concurs de creditors seguint el full de ruta aprovat en l'Assemblea General de Socis del passat 30 de març. Així ho va confirmar ahir al Diari de Tarragona el president de la Junta Rectora, José Fernando Falcó, el qual va explicar que s'està treballant per tal d'adequar la plantilla a les noves circumstàncies de l'entitat. Avui mateix hi ha prevista una reunió per tal de determinar el futur de la dotzena de treballadors de la cooperativa, dels quals podrien ser acomiadats la meitat. Mentre arranca el procés concursal, la cooperativa es mantindrà en mínims coincidint també en l'època de menor activitat. L'estratègia de la cooperativa avalada per la Junta General de Socis el passat mes de març passa per mantenir, reestructurar i potenciar l'activitat agrària perquè generi beneficis i pugui retornar, amb una previsió inicial de 20 anys, tots els estalvis retinguts de la secció de crèdit que, d'altra banda, ja va deixar d'operar com a tal i es dedica únicament a gestionar les operacions financeres de l'entitat agrícola. Així, caldrà multiplicar l'activitat agrària passant a triplicar les 50 hectàrees de conreu actuals per incrementar la producció i centrar l'activitat en els productes hortofrutícoles més rendibles com la coliflor o l'enciam.
Serveis informatius de Mute.
Demà s'inaugurarà la nova seu de la policia local i el jutjat de pau de Deltebre. La crònica ens la porta des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya inaugurarà demà divendres les noves dependències de la policia local i el jutjat de pau de Deltebre, situades a l'antiga residència de Gent Gran, un espai de 325 metres quadrats, dels quals més de 250 es destinen a la Guàrdia Urbana. Amb aquest trasllat, la policia local compta amb unes instal·lacions modernes per amb tots els serveis necessaris per a donar un millor servei al ciutadà, a banda d'una millora de les condicions de treball dels agents, tal i com destaca l'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa.
Recordem que la policia municipal estava situada aquí a l'entrada de l'Ajuntament, a l'entrada de l'esquerra, que tenia unes instal·lacions manifestament millorables, que eren deficitaris en molts sentits, que no tenien cap tipus d'inclús de lloc per a tenir qualsevol detingut, que estava en una situació de precarietat doncs importantíssima, i que al final han pogut aconseguir tenir realment unes instal·lacions de primera magnitud, unes instal·lacions que són una de les millors que hi ha per a contornada i que realment es posen tots d'un despatx i d'un despatx o d'uns serveis, que és el que dignifica una mica el treball de la policia municipal i dignifica també els contribuents, no? Els que utilitzaran aquests serveis de la policia, que malauradament doncs, cada any són moltíssima gent els que per un motiu o per un altre doncs, acaben fent cap aquí, no? Per tant, és una cosa, jo crec que és bona, és una eina més, una etapa més que anem cremant de modernitzar l'Ajuntament, una etapa més d'anar fent les coses com el que som, com el poble important que som del Baix Ebre i com de les Terres de l'Ebre, i que realment acabem poc a poc, i amb bona lletra, doncs, acabant fent les coses bé, que és el que necessitem. El dia 13 de s'inaugura, ve el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig, a inaugurar aquestes instal·lacions i també a muntar el que és la Junta de Seguretat d'aquí de Sant Jaume i Natros. I després, doncs, el dia de la fira, el dia de 9, 20 i 21 de maig, estirà, diguéssim, a guard al públic perquè tothom pugui veure i mirar i explicar-li doncs, com funciona tant la nova policia municipal com el jutjat de pau.
Les obres de rehabilitació han servit també per traslladar en aquest mateix espai les oficines del jutjat de pau. La inauguració d'aquestes noves dependències demà divendres a les 4 de la tarda a càrrec del conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig. Posteriorment, el conseller presidirà la primera Junta de Seguretat Local de Deltebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament es tornarà a fer càrrec directament de la neteja viària de Santa Bàrbara. El servei s'havia donat en concessió a una empresa que no ha complit les exigències de l'Ajuntament. La reiterada ignorància de l'empresa als requeriments fets per l'Ajuntament per a que millorés el servei va fer que es donés per finalitzat el conveni abans d'hora. Aquesta és l'informació que des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
El deficient servei ofert pel concessionari de la neteja viària a Santa Bàrbara és la principal causa i argument esgrimit per l'equip de govern de l'Ajuntament per a que, quasi un any i mig abans de l'acabament de la concessió i després dels constants requeriments a la millora del servei, es donés per finalitzat aquest conveni que ha deixat uns mesos Santa Bàrbara sense servei de neteja viària. Així ho explicava l'alcalde del municipi, Jordi Boronat.
L'Ajuntament havien fet diverses rectificacions a l'empresa adjudicatària del servei de neteja, que no havien atès, nosaltres no estàvem contents del servei i al final vam rescindir per decret de l'alcaldia el contracte, pues això no, pues perquè en definitiva nosaltres enteníem que no es complia el servei i que la qualitat respecte del que pagàvem no s'adequava de cap manera, i això ens va obligar, pues, després de diverses interpel·lacions a l'empresa, pues això no, donar per acabat la finalització del servei quan acabava a finals del 2012, i això va ser a meitat 2011.
Ara, segons que explicava Jordi Bornat a la nostra emissora, s'està en un moment d'impàs en el que cal convocar un concurs públic per comprar una màquina de neteja amb una inversió que ja va ser consignada als pressupostos del 2012. Aquesta màquina de propietat municipal serà la que prestarà a partir d'ara el servei amb el personal propi de l'Ajuntament.
A partir d'aquí, vam començar a través de la regidoria de governació, jo mateix, a tindre contactes amb empreses, i vam decidir en un cert moment, pues, que el servei lo donaríem des del propi Ajuntament a través de la brigada municipal. Això ens obliga, pues, això, no? A negociar a través de veure com està el mercat en la qüestió de màquines, quin tipus de màquines s'adaptaria millor a Santa Bàrbara i els seus carrers i algunes infraestructures com el cementeri o el poliesportiu, que la poguéssim utilitzar també. Per tant, no hauria de ser una màquina tan grossa com la que teníem, que es pogués ficar per carrers més estrets. I bueno, comencem a tindre contactes. Quan ja sabem més o menys preus, com a administració podem fer una compra d'equips diners, i la màquina sobrepassava estos diners, no? Llavors hem de traure un concurs públic, i traure un concurs públic implica, pues, bueno, això, la convocatòria de la redacció de les bases del concurs, la convocatòria de la publicació del concurs, que es presentin les empreses, que resolgui el concurs en base a les empreses que s'han presentat, que es publiqui per si hi ha al·legacions. Tot això t'estic parlant d'un temps aproximat de 6 mesos, no?
Amb tot aquest procés burocràtic, l'alcalde de Santa Bàrbara tampoc no concretava una data, tot i que dia que finalment aquest 2012, segons sembla, es podria posar ja en servei el nou sistema de neteja amb aquesta màquina, amb les característiques tècniques, concretament 2 metres cúbics, que haurien de permetre netejar carrers més estrets o zones com el cementiri municipal.
Els dies 13, 14 i 15 d'abril tens a l'Aldea la 8a Fira de l'Arròs i el Comerç, amb tallers de cuina amb arròs, concurs de llauradors, mostra de viram autòcton, carrusel de cavalls, trobada de paramotors, tot això i molt més el 13, 14 i 15 d'abril, 8a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
Des del Canal Ràdio, Domènec Ramal ens informa que l'any 2010 començaven les obres de construcció del casal de la gent gran d'Alcanar, el primer casal de la gent gran de les Terres de l'Ebre, íntegrament a càrrec de la Generalitat de Catalunya, que ara, dilluns que ve, dia 16 d'abril, i després d'una pausa, reemprendrà les seues obres per tal de que pugui estar enllestit a finals d'any. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar continuem parlant del futur d'alguns dels equipaments municipals en construcció. En este cas hem de referir-nos a unes obres que en este moment estaven aturades, les obres de construcció del casal de la gent gran de la Generalitat, unes obres que van a càrrec del govern de la Generalitat de Catalunya íntegrament. Dilluns que ve, 16 d'abril, se'n reprendrà l'activitat en aquest nou equipament municipal, tal i com els nostres micròfons confirmava el regidor d'Urbanisme, Manel Martínez.
Sabeu que Casa de la Gent Gran és un equipament important pel Canar. Serà el primer casal de la gent gran que fa la Generalitat a Terres de l'Ebre. És un casal que recordo que es van començar a finals de 2010 i va estar en obres, i finalment la Generalitat ens va comunicar que per motius pressupostaris sí que se feia una aturada. L'obra separaria aproximadament els dos terços i que durant el 2000, l'any que estava ara, durant el 2012, es faria, diguem, repetint les obres fins al seu acabament final. Ens van dir que seria, diguem, entre finals del primer i segon trimestre, i ara ja ens han dit, per part, en aquest cas tenim la notícia per part de GISA, és que el proper dilluns, el 16 d'abril, ja se reinicien aquestes obres. Tots sabeu que l'edifici està molt, molt avançat, està només en fase d'equipament, en fase d'acabats, no? I serà una bona notícia perquè finalment aquesta obra, no?, aquesta inversió important que fa la Generalitat, que va començar en l'època quan era, digue, que portava els temes de governació el Carles Pasqual, finalment aquesta podrà acabar-se. El termini que ens han donat és aproximadament que durant tot el que queda d'enguany les obres duraran fins allà al setembre. Posteriorment se procediria a l'amovalament i l'obra podria estar, diguem, en funcionament, el casal podria ser una realitat en funcionament entre finals d'enguany i principis de l'any vinent.
Una molt bona notícia que, tal i com el regidor confirmava, tot i la difícil situació del moment social i econòmic que vivim, demostra que el govern de la Generalitat continua invertint al nostre municipi. Manuel Martí.
I bueno, és una bona notícia que tot i aquest context de retallades, que el Canà aconseguís tirar els temes endavant, aconseguís que la Generalitat continuï invertint, en aquest cas se fa gestió política des del govern, no?, per davant de la Generalitat, independentment de que ara tinga un sentit, un color o altre, el govern de l'Ajuntament o el govern de la Generalitat, tenim una lleialtat institucional i treballem perquè finalment aquestes inversions que finalment reverteixen en millores per a la ciutadania puguin ser una realitat. I si tot va bé, el pròxim 16 d'abril ja veurem allí que comencen a retirar les tanques, comencen a haver moviment, i l'obra té aquest termini previst d'acabar cap allà al setembre.
Un casal que, com el mateix regidor explicava, podria estar enllestit a finals d'any, començar a ser ja operatiu i a treballar a principis del 2013. Una bona notícia que es ve a afegir a una altra que també estos dies coneixíem, com és l'anunci de la Generalitat d'oferir places públiques concertades al centre de dia residència de la gent gran d'Alcanar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'empresa promotora Escal UGS ha iniciat aquesta setmana la injecció de gas en fase de proves al magatzem Castor. Es mantenen així, de moment, els terminis de treball marcats per a l'entrada en funcionament de la infraestructura al maig, tot i que el ministre d'Indústria va anunciar la setmana passada que es frenava el projecte per evitar la pujada de la tarifa de gas. Des d'Escal UGS afirmen no haver rebut cap notificació oficial per parar la posada en marxa de la infraestructura, tampoc en la reunió celebrada dimarts entre els responsables del projecte i el Ministeri d'Indústria. També des de l'Ajuntament de Vinaròs, on es troba ubicada la planta terrestre de la infraestructura, s'apunta que els treballs continuen amb aparent normalitat. Així, segons una nota emesa per Escal UGS, el Castor ja ha rebut la primera injecció de gas en període de proves. Concretament, el primer pas es va efectuar amb l'emplenament per part d'Enagas del seu gasoducte des d'Ullacona fins a la planta d'operacions del Castor. Després, es va omplir de gas la planta terrestre. L'operació s'allargarà durant uns 7 dies, en els quals també es posarà a prova el gasoducte que connecta la planta terrestre i la marina.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui comença el cicle de conferències Patrimoni fora de vitrina, conferències organitzades des del Museu de les Terres de l'Ebre i que presenten, des d'una perspectiva interdisciplinària, diversos elements singulars del patrimoni natural i cultural del territori. D'aquestes conferències ens informa des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Tomàs, en les 4 xerrades col·loqui diversos especialistes guiaran per la història, el context original i el valor referencial d'aquests elements. Es podran veure de prop i al costat d'altres objectes vinculats. També es podrà sentir l'emoció de tocar-los, perquè del que es tracta és de fer més accessible el patrimoni als ciutadans. La primera de les xerrades és avui dijous a les 7:30 de la tarda i sota el títol La Torre de Sant Joan i la defensa dels alfacs. La impartirà Toni Cartes, arqueòleg del Museu de les Terres de l'Ebre. Pere Luque, el responsable de difusió, ens en donava més detalls.
La cicle de conferències tracta en aquesta primera edició de 4 objectes que són singulars, que són molt interessants i són molt propis del nostre territori. El primer d'ells és la Torre de Sant Joan, que és la primera torre de defensa que es va fer amb unes característiques arquitectòniques molt singulars, que eren torres amb baluars, és a dir, no era una torre quadrada, era una torre en forma d'estrella, la planta era una forma d'estrella, amb angles per evitar, per dificultar que amb les canonades se pogués destruir, perquè és més fàcil, si és una cosa té una forma d'angle, la bala de canó rebota, com si diguéssim, no, una mica. És el primer exemple d'això, és una construcció del segle XVI, que es va construir per defensar el port dels alfacs de l'entrada dels pirates, no? I que va estar allà durant molt de temps, durant 4 guerres seguides, fins que la guerra francesa es va destruir, i que ara mateix també, a la mateixa conferència, s'explicarà un pla de recuperació, un projecte de recuperació que està fent d'aquest espai per part del Parc Natural del Delta de l'Ebre i el mateix Museu de les Terres de l'Ebre. I la conferència la farà un expert en aquest tema, que és un arqueòleg, que es diu Toni Cartes, que és l'arqueòleg del Museu de les Terres de l'Ebre, és un dels arqueòlegs del Museu de les Terres de l'Ebre, i que coneix molt el tema i als assistents explicarà que hi ha detrás de la història real d'aquesta torre, no?
A aquesta conferència li seguirà el dia 19 d'abril la Muleta Salvadora i la família Sapinya, de la vida quotidiana al patrimoni etnològic, una conferència que anirà a càrrec de Carmen Queralt. Per al dia 26 d'abril, la Falcata i l'armament ibèric, conferència a càrrec de Maria del Mar Villalbí, arqueòloga del Museu de les Terres de l'Ebre. I per al dia 3 de maig, en el que es tanca el cicle de conferències, la Saboga, un peix fluvial singular, una conferència que anirà a càrrec de Miguel Ángel López. Recordem que totes aquestes xerrades són gratuïtes i comencen a partir de les 7:30 de la tarda al mateix Museu de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Fiscalia sol·licita una pena de 14 anys de presó per a Constantin S., un home de 38 anys i origen romanès, acusat de matar a ganivetades un amic seu la nit del 26 d'agost del 2010 en un mas de Benissanet. El Ministeri Fiscal sosté que els dos homes van quedar per sopar plegats al domicili de la víctima i que al llarg de la nit i sota els efectes de l'alcohol van començar a discutir i barallar-se. En un moment de la seva batussa, l'acusat va atacar la víctima propinant-li una ganivetada mortal al tòrax. Segons el Ministeri Fiscal, els fets són constitutius d'un delicte d'homicidi. El judici es celebrarà amb jurat popular a l'Audiència de Tarragona durant les pròximes setmanes. Segons el Ministeri Fiscal, els fets són constitutius d'un delicte d'homicidi i l'acusat concorre l'agreujant d'abús de superioritat, per la qual cosa sol·licita per a ell una pena de 14 anys de presó. També sol·licita que Constantín S. indemnitzi la mare de la víctima amb 100.000 euros i a cadascun dels seus dos germans amb la quantitat de 50.000 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els dies 13, 14 i 15 d'abril tens a l'Aldea la 8a Fira de l'Arròs i el Comerç, amb tallers de cuina amb arròs, concurs de llauradors, mostra de viram autòcton, carrusel de cavalls, trobada de paramotors, tot això i molt més el 13, 14 i 15 d'abril, 8a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
A Catalunya pots escoltar cada setmana més que la nostra música, més que els nostres músics, perquè a Catalunya et presentem cada setmana les darreres novetats musicals del mercat català. Parlem amb els nostres músics i grups, t'oferim l'entrevista de Pili i et proposem la música més transgressora i lliure de la xarxa. A Catalunya també mengem com a casa i ens esglaiem amb bandolers de llegenda. Catalunya, un referent musical i cultural a la teva emissora. Cada setmana arriba a les Terres de l'Ebre i a Occitània, Catalunya, produït i presentat per Josep Roig. Escolta'ns a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre els dilluns a les 8 de la tarda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs una pertorbació va arribant, va acostant-se amb alguns primers ruixats que van davant del gruix de la pertorbació i que a hores d'ara afecten alguns punts, sobretot de la meitat sud de Catalunya, des de la costa fins a algunes àrees interiors fins i tot. Però serà aquesta tarda quan els ruixats, sempre irregulars, poden arribar ara aquí, ara allà, a qualsevol punt del país. Els més probables, al centre i nord de Catalunya, tot i que insistim que poden arribar a qualsevol comarca, localment amb una certa intensitat. Cota de neu a la Vall d'Aran 1.000 metres, però gran part del Pirineu baixant cap als 1.400. La propera matinada, i també demà al matí, bufarà el mestral i la tramuntana, moderats als dos extrems del país, alguna ratxa una mica destacable. Demà al matí pausen les precipitacions, més clarianes però amb nuvolades, que a la tarda podrien deixar algun ruixat o tempesta cap a les comarques de Girona i Barcelona. I el cap de setmana, dissabte molt semblant a demà divendres, amb alguns ruixats demà al vespre augmentant cap al Pirineu i meitat est de Catalunya. Però seria diumenge quan els ruixats serien més freqüents, irregulars, això sí, intermitents i amb més fresca. Per tant, continua aquest temps canviant tan típic de la primavera.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.